We are the champions. Amb Jaume Ramon.
Jaume Ramon, què tal, com estàs?
Molt bé, amb ganes de final ja.
Sí, ja queda poquet. 3 de juny, 3 quarts de 9 a Cardiff, Juve, Real Madrid. Suposo que avui temàtica absoluta del We Are the Champions,
i tant,
no?
I tant.
Doncs va, fem l'aperitiu.
L'aperitiu.
Perquè em sembla que em vols parlar del on, de Cardiff.
Sí, la ciutat primer, després parlarem de l'estadi, que també té algunes curiositats sobre la final que s'hi han disputat històricament en aquest estadi que s'ha construït el 1999, i sobre la ciutat, sobre Cardiff, s'ha parlat molt aquests dies previs, i sobretot també hi ha hagut moltes queixes dels aficionats del Madrid i de la Juve a la UEFA per escollir aquesta ciutat. Primer, pel tema dels desplaçaments, estem parlant de que la ciutat de Cardiff té un aeroport molt petit. No és una ciutat molt important, té poc més de 300.000 habitants, i clar, durant un dia no pot suportar una gran arribada d'avions. Això ha provocat que molta gent s'hagi comprat el bitllet d'avió a ciutats de la vora o del Regne Unit, com a Londres, després també a Bristol, Liverpool, també perquè la gent després s'hi desplaci amb autocars, amb trens, però això, clar, dificulta que puguis anar directament al dia allà i passar-hi el dia en un dia, si no ja has d'anar amb una mica de previsió també. I després sobre l'allotjament, clar, estem parlant d'una ciutat de poc més de 300.000 habitants. Què passa? No hi ha molts hotels, no hi ha molta oferta. Molta gent ha hagut de buscar també hotels, hostals o cases al voltant, a uns 25-30 quilòmetres de la ciutat, i això provocarà que el dia de la final molta gent se desplaci mitjançant autocars o cotxes o taxis per arribar a la ciutat.
Vaja, que Airbnb treu fum.
Està triomfant. I els preus són caríssims. He estat mirant i Airbnb, els preus per nit són 200-300 euros. I, per exemple, hotels ja no en queda cap. Hotels ja no en queda cap, això ja està esgotat. I una de les opcions més barates era anar amb un càmping, però a la nit, atenció, valia 349 euros amb la tenda de campanya. Amb un càmping de Cardiff. Això sí, estàs al just de la ciutat, però clar, és molt complicat. L'estadi, diguéssim, que és molt millor a la ciutat. Sí que la veritat és que té aquestes dificultats, però l'estadi és un dels millors d'Europa. És el Millennium Stadium, és construït el 1999 i és el segon estadi més gran del món que té coberta. El primer és el dels Cowboy Stadiums de Texas, on s'hi juga futbol americà. Aquell té més capacitat que els 76.000 espectadors que hi caben al Millennium Stadium de Cardiff. És l'estadi més gran d'Europa amb coberta, i una coberta que, per cert, s'utilitzarà. Ja ho ha anunciat la UEFA, i això està relacionada amb les mesures de seguretat que hi ha hagut després de l'atemptat de Manchester, i per evitar els atacs dels drons, per evitar atacs de drons, que hi pugui haver qualsevol cosa. Si no recordes malament, en un partit de classificació de l'Eurocopa d'Albània, crec que hi va haver un dron que va baixar una bandera, ja no va ser un atac, però hi ha el risc de que hi puguin haver atacs amb drons, i per això es jugarà el partit. Serà la primera final de la història que juguem coberta.
De totes maneres, si tu em dius Millennium Stadium de Cardiff, a mi això se me'n va al rugby.
Home, és que tu ja sé que ets un aficionat del rugby. De fet, l'estadi es construeix en motiu del Mundial del 1999. Aquí s'hi han disputat molts partits de rugby, també de les copes de futbol angleses. Quan es va construir el nou estadi de Wembley, el Millennium de Cardiff va ser l'utilitzat per jugar-hi les finals també entre el 2001 i el 2006. També s'han celebrat tot tipus d'esdeveniments, concerts. És un estadi molt modern i que ho té tot preparat. I una de les curiositats que he vist buscant a la premsa sobre aquest estadi, i ja saps que això als anglesos i als britànics els agrada molt, és la quantitat de cervesa que s'hi pot beure. I van fer fins i tot estudi que 63.000 espectadors hi havia en un dia en un partit de Cardiff de rugby, i es van vendre 77.184 litres de cervesa. Això ho van comparar en un partit de Londres de rugby, i la quantitat era de 44.000 litres. Per tant, es consumeix molts més litres a Gales a Cardiff que si ho mirem a Londres. I la veritat és que destaquen que una de les qualitats d'aquest estadi és la gran quantitat de bars i de tiradors de cervesa que hi tenen, perquè això pugui satisfer a tots els que vagin al camp. I després hi ha una llegenda, una superstició, que això ho he trobat molt curiós, que envolta l'estadi, que està relacionada amb els vestidors dels equips locals i visitants.
Com? Què és això?
Ja veuràs, ja veuràs, ja veuràs. Diuen que el vestidor visitant té una certa malastrugància, i és que en les primeres 11 finals de futbol que s'hi van disputar sempre va guanyar l'equip local. Clar, primer portaven una, dues, no passava res, 4, 5, 6, 7, 8, però van arribar a l'onzena i va haver un equip, el Cambridge United, que es va queixar a la Federació Anglesa perquè l'havien destinat al vestidor visitant. I això els va fer enfadar i, clar, l'organització va dir, escolta, això és una mala estrogança, què vols que hi fem? Vull dir, està passant això, però no ho podem evitar. Però la direcció de l'estadi, ja saps que ja a Anglaterra les queixes se les prenen molt seriosament, i van decidir enviar-hi un especialista en Feng Shui, que és això que estudia com estan situats les condicions ambientals, els mobles, per estudiar-ho i estudiar què passava amb aquell estadi. Atenció, perquè el personatge, que es deia Paul Derby...
De fet, tenim l'especialista, no?
El Feng Shui doncs va estudiar què passava amb aquell estadi i la primera decisió va ser agafar un cavall i que rondés per tot el camp i comencés a donar toms. Es veu que el cavall està relacionat, és l'animal que representa el moviment i que això podia canviar les dinàmiques. I va posar un cavall. Després va fer més coses. Va anar al vestidor i allà va reorganitzar tots els mobles que hi havia al vestidor visitant i va posar espelmes, incens, sal... Es veu que va tocar una campana tibetana i va cantar una cançó budista. Tot això explica la premsa anglesa l'any 2002 sobre aquest cas tan curiós, però el resultat va ser el mateix i el Cambridge va perdre aquella final. I ara la dotzena final, però Paul Derby no es va rendir, va dir que seguiria investigant durant diverses setmanes i va veure que el vestidor visitant estava al costat de la sala de premsa. Per allà hi passaven els cables de televisió.
Sí.
I això va dir que per aquí passava el mal karma. Això va ser l'explicació.
Ja està, la culpa és de la premsa.
La culpa és de la premsa.
La culpa és de la premsa.
Sempre ho trobem al món de l'esport. I va decidir pintar-hi un mural a la paret, on hi passaven els cables, on hi apareixia, atenció, és que és bastant fric, tot això, un au fènix, un cavall i un sol, que tot això representava el símbol de ser un tallafocs, un farewell, que en diuen a Anglaterra,
sí.
I dos dies després de pintar aquest mural es va trencar la ratxa, ara sí, victòria de l'Stoke City, jugant com a visitant contra el Brentford, i trencava aquesta superstició que encara es comenta ara quan es fa el tour de l'estadi, és una de les curiositats que s'expliquen.
I la pregunta és... quin vestidor ocuparà cada equip? Quin serà el de la Juve i quin serà el del Madrid?
Doncs el de la mala estrogança, el del visitant, pel Madrid.
El plat principal.
Ja tenim aquest on, aquest Millennium de Cardiff. Anem al què? Juve-Madrid.
Sí, és una final que ja té un precedent. Ho recordareu, no cal anar molt enrere. Temporada 97-98, a l'Amsterdam Arena es va disputar aquella final Juve-Madrid. La va guanyar el Madrid 1-0, un gol de Petja Mijatovic. Una final on el Madrid i la Juve arribaven amb dinàmiques bastant diferents a les actuals. Aquella Juve era claríssimament favorita, estem parlant d'aquella Juve.
Equipàs.
Amb Peruzzi, Montero, Deschamps, Del Piero, Zinedine Zidane, Edgar Davids, Inzaghi, Del Piero, era un autèntic equipàs.
Recordo d'aquell equip, i juraria que era en aquell partit, que Di Livio es va tatuar el braç dret. Di Livio era un futbolista a la Juve, un extrem dret o mig dret.
Sí.
Es va tatuar 2-1. Perquè estava convençut que guanyarien 2-1.
Pot ser. És que hi havia l'assegurança de que serien campions. De fet, havien guanyat una final anterior i també feia 2 anys també havien disputat una final. Per tant, era l'equip clarament dominador en aquella època a Europa i el Madrid arribava tot al contrari. Havia acabat quart a la Lliga per darrere del Barça, l'Atlètic Club i la Real Societat. El tècnic Jupp Heynckes havia amenaçat en dimitir davant Lorenzo Sanz la setmana anterior a la final. És a dir, la situació era totalment convulsa. Deia que no podia aguantar aquella situació d'un vestidor que no tenia grans figures. Per exemple, van jugar a la final amb Morientes de titular, Raúl, Mijatovic, que està fins tot lesionat.
Escolta'm, ara que ho dius, m'hi has fet pensar. Sembla que si algú del club està a prop de dimitir o amenaça amb dimitir la setmana abans de la final, guanyen el Barça-Wembley. El president
també
Núñez
veritat,
amenaça amb dimitir el Barça guanya. Aquí Jupp Heynckes amenaça amb dimitir.
Potser és una tàctica per alliberar la pressió, sempre ho han dit, aquests gestos. I una de les curiositats que molta gent potser no recorda és que l'autor de la final, Petja Mijatovic, va jugar lesionat amb una ruptura fibrilar que havia d'estar 8-10 dies de baixa i se la va fer 2 dies abans de la final, però ho va amagar tothom. Ningú del Madrid, només el preparador físic, que era molt de la seva confiança, ho sabia, ni l'entrenador. I després, anys després, en una entrevista a l'Informe Robinson, va revelar això, que havia jugat aquella final que teòricament no podia.
2 dies antes del partido, en un entrenamiento, pues haciendo unos saltos, pues... De repente, pues, notado un pinchazo en el gemelo, ¿no?
Rápidamente nos dimos cuenta que, bueno, había sido una pequeña roturita facial entre el gemelo y el sóleo, bueno, de esas que duran, que nos hace falta 8 o 10 días para que salgan adelante. Después ya me amenazó cariñosamente diciendo que si le decía algo a alguien que ese partido lo iba a jugar él sí o sí, me mataba.
no li va dir a l'entrenador. És a dir, el paio estava tremolant de pensar, com s'enteri, no jugo.
És que, de fet, hi ha una anècdota molt bona de l'entrenament previ, i és que va jugar amb tots els, fins als genolls amb unes mitgetes molt altes, quan normalment Mijatovic no hi jugava, però ningú s'hi va fixar, i també van assajar la tanda de penals, i el míster Henkens li va dir, escolta, xuta els penals, perquè no els vols xutar, perquè ja estava allà amb un costat, diu, no, no, és que jo sé que guanyarem la final 1-0, marcaré jo el gol, i no cal xutar penals, perquè gasta forces. I Henkens va dir, aquest tio està sonat, però finalment es va complir perquè va marcar el gol al minut 66. Va ser una final poc brillant, en moltes ocasions fallades, no va ser un gran partidàs, i un petit detall va ser el que va decidir que aquell Madrid guanyés, i per mi va ser un abans i un després, perquè estem parlant de que el Madrid sumava 32 anys sense guanyar la Copa d'Europa des del 1966, es feien aquelles típiques bromes de que totes eren en blanc i negre, però després d'aquella final n'ha guanyat 4 més, 4 Champions més, i per la Juve va ser tot el contrari, va ser una mica l'inici del declivi, diguéssim, més a nivell europeu, perquè no n'ha guanyat cap més. Després ha disputat les finals del 2003, que perd contra el Milan, la del 2015, que perd contra el Barça, i les ha perdut les dues. I a més també la Juve té l'etiqueta de que és l'equip que ha perdut més finals en tota la història de la Champions. Ara, una dada per l'optimisme i també relacionada amb les supersticions.
A veure.
Des del 1989, cada 7 anys, es proclama campió de la Champions un equip italià. Mira, 1989 al Milan, 1996 la Juve, el 2003 al Milan, el 2010 l'Inter de Mourinho, el 2017.
Cronològicament ho tenim fet. A més a més, el vestidor local és el de la Juve. Per tant, de moment, els precedents ens porten cap aquí.
La cirereta del pastís.
Tenim l'on, que és Cardiff. Tenim el què, el Juve Madrid. Ens falta el qui.
Sí, de jugadors ja n'han parlat moltíssims durant les seccions prèvies del Weird Champions. Avui m'he volgut fixar amb l'àrbitre de la final, que serà l'alemany Felix Briggs, de 41 anys, i que està considerat segurament un dels millors àrbitres europeus. Ara mateix té 41 anys i li han donat aquesta oportunitat de xiular per primera vegada la final de la Champions. I té alguna curiositat.
A veure, detallets.
Ell va començar com a futbolista i la veritat és que pintava bastant bé, però amb 18 anys es trenca per una lesió. Va tenir una greu lesió, això el va apartar, diguéssim, de la dinàmica dels entrenaments, i es va començar a interessar, li va venir el cuquet per provar això del món de l'arbitratge, i la veritat és que li va anar molt bé. També és una persona que és molt estudiosa, és molt metòdic, tots els que el coneixen, i va ser un brillant estudiant. Ell va estudiar per ser advocat, especialitat en temes financers, i fins i tot va fer la tesi doctoral relacionada amb el món dels esports, i va treure molt bones notes. A la premsa alemanya els seus professors en parlen molt bé i deien que era molt meticulós i que li agradava estudiar-ho tot, i va fer aquesta tesi doctoral sobre el món dels esports, els aspectes financers, les finances en el món del futbol alemany. Després, també ha tingut algun atac a l'expedient, per això, és a dir, no té un...
També amb el futbol i les finances?
Una mica, perquè també ha estat investigat per evasió d'impostos. Per evasió d'impostos, sí. Ja sabeu que els àrbitres, sempre hi ha el debat aquest de si haurien de ser només àrbitres o també tenir una feina.
Quan cada país funciona d'una manera diferent i cadascú s'ho munta com pot.
Exacte, aquí el van investigar, però es va obrir un debat a Alemanya molt interessant sobre si s'havia de professionalitzar els àrbitres, que només es dediquessin a això, i ell va ser un dels que ho va defensar perquè deia que si no era molt complicat. No va ser condemnat per aquests fets, però sí que va investigar i després va haver de pagar a Hisenda per aquest problema d'evasió d'impostos. I el que sí, a dins dels terrenys de joc, segurament ha protagonitzat una de les escenes, per mi, més polèmiques dels últims anys a la Bundesliga. Segur que la recordaràs. Estem parlant del 2013, un partit entre el Hoffenheim i el Bayer Leverkusen. El Leverkusen serveix un córner, el davanter Kiesling remata de cap i la pilota toca la xarxa per fora, però entra a la porteria i l'àrbitre dona gol.
És veritat.
Te'n recordes?
És veritat.
Això va despertar una gran polèmica i l'àrbitre va concedir. El que passa és que, mira si és valent, per mi té valentia aquest àrbitre, perquè després del partit podia marxar cap a casa, doncs no, va sortir davant dels mitjans de comunicació per donar explicacions perquè havia vist la imatge repetida i explicava això davant la premsa.
Ha estat una situació complicada perquè he tingut dubtes, però no he vist protestes. He parlat amb Stefan Kiesling, no recordo el que hem parlat, però no hi ha hagut cap futbolista que m'hagi dit que no havia estat gol, inclòs Kiesling.
Sempre he pensat que si els àrbitres es poden expressar, tot en general funcionaria.
Clar, i la gent els entendria, jo crec que els jugadors també serien còmplices. Kiesling també amb aquella roda de premsa diu que ell no ho va veure perquè va rematar i tenia algú que el tapava, i la veritat és que tu mires aquest partit, al moment els jugadors només protesten dos o tres del Hoffenheim, perquè ho van veure que estaven a la porteria, però va ser una acció molt confusa, i aquí a Espanya es podria pensar que si es comet un error com aquest, a la nevera castigat i no sé... Doncs no, a Alemanya tot al contrari, li van donar molt suport i a partir d'aquí és quan a la Bundesliga comencen a estudiar tot el sistema del VAR, del videoarbitratge i d'ajudar sobretot quan la pilota creu la línia de gol i mesurar-ho bé amb càmeres. A partir d'aquí es va generar aquest debat i que això ha fet que la Bundesliga fos de les primeres ligues que...
Un pas per endavant.
Correcte. A més, Brick també l'han utilitzat com una de les imatges que han utilitzat a Alemanya per fer les campanyes perquè la gent es faci àrbitre. És a dir, és un àrbitre també que busca també l'aspecte social. Li han fet reportatges on allà se'l veu que treballa molt físicament, també davant de l'ordenador, estudiant els rivals, mirant vídeos, que això també jo crec que obre una mica aquest món que sempre aquí el veiem més tancat i en canvi allà ho han aprofitat i és una de les apostes que ha fet la UEFA, sobretot amb el president, nou, l'Alexander Seferin, d'apostar per aquesta nova escola moderna que treballa oberta i més transparent. I sobre aquesta final també Alexander Seferin, una de les novetats que ha fet en el seu mandat és que l'entrega del títol que veurem dissabte que ve serà la gespa, no s'hauran de pujar els típics graons sí. per recollir el trofeu, com ja va passar a l'Europa League. La UEFA ara vol que els futbolistes siguin els protagonistes, que el trofeu s'entregui a la gespa i que siguin els que estan a la llotja els que baixin a la gespa.
Els que baixin a la gespa. Una nova iniciativa de la UEFA per mirar de canviar algunes cosetes del futbol. Jaume, dissabte vinent, dissabte dia 3, a 3:15, t'esperem aquí per fer aquesta final de la Champions Juve-Madrid, d'acord?
Perfecte.